11 i 3 minuts del matí, inici de la segona i última hora del Faves Comptades d'aquest dijous. Cada 16 d'octubre es commemora el Dia Mundial de la Reanimació Cardiopulmonar, una data que ens recorda la importància de saber actuar davant d'una emergència cardíaca. Posem-hi dades. El 2023, el Sistema d'Emergències Mèdiques de Catalunya, el SEM, va atendre al voltant de 2.700 aturades cardíaques a Catalunya. Les dades revelen un aspecte fonamental. Només el 40% d'aquests casos va ser de suport vital previ per part de testimonis i només un 30% del total va arribar a l'hospital en vida. Per parlar-ne d'aquesta qüestió en profunditat, avui tenim amb nosaltres dues expertes en aquesta matèria, la doctora Marta Serra, que és metgessa de família, instructora de reanimació cardiopulmonar i directora del COAP Sant Cugat. Molt bon dia, Marta.
Bon dia, Carme, gràcies.
I la doctora Maria Díez Caballero, que és metgessa de família, d'atenció domiciliària aguda, instructora de reanimació cardiopulmonar i directora del Consell Català de Ressuscitació. Molt bon dia.
Hola, bon dia, Carme.
Avui parlarem de la importància d'aquesta tècnica, però sobretot també de com aplicar-la correctament i com podem formar-nos per estar preparats en cas d'emergència. Dèiem que les malalties cardiopulmonars constitueixen la primera causa de mort en el cas d'emergència i la taxa de supervivència d'una aturada cardíaca sense la deguda atenció mèdica és molt baixa. Per aquest motiu es deu d'evitar l'importància la informació sobre les nocions bàsiques per aplicar aquesta maniobra. Podem explicar exactament què és la reanimació cardiopulmonar i en quines situacions caldria aplicar-la?
La reanimació cardiopulmonar són unes tècniques d'emergència que es fan servir davant d'una situació en la que ens trobem una víctima que està inconscient i que no respira. Superfàcil. Si un pacient que està inconscient i que no respira, hem d'actuar amb aquestes maniobres d'emergència que consisteixen en fer compressions i ventilacions.
Mm-hmm. Després especificarem una mica com es fa tot
perfecte.
Això, no? Per què és important que la societat estigui formada i tingui coneixement de com són aquestes maniobres de reanimació?
Bueno, és molt important perquè és de vital importància començar quan abans millor. A mesura que passen els minuts sense circulació sanguínia, els òrgans vitals, com ara el cervell, es van fent malbé. Llavors, quan abans comencis les maniobres de reanimació cardiopulmonar, més percentatge de supervivència tindrem. És qüestió de minuts. Llavors, per això és tan important, la majoria de la gent que té una aturada cardiorrespiratòria, malauradament no la té a la porta d'un hospital, la té al carrer. Llavors, habitualment, les primeres persones que es troben aquestes víctimes són la gent del carrer. I és en aquest moment, en el moment de l'aturada, que s'ha de començar aquesta maniobra. Per això és tan important que tothom sapiguem aplicar aquestes maniobres per augmentar la supervivència.
Doncs anem a veure quines són aquestes passes bàsiques a l'hora de fer una reanimació.
El primer de tot, que això sempre ho diem en els nostres cursos, és aproximar-nos i assegurar que l'entorn és segur. Vale? Això és vital, perquè no, la gent sempre pensa, doncs, ara la Maria i la Marta estan dient que s'ha de començar amb una reanimació cardiopulmonar de forma immediata i el primer que no, veiem una víctima al carrer i anem a salvar-la o a començar ràpid perquè sabem que cada minut que passa descompta la supervivència i no ens oblidem que estem al carrer, que passen cotxes, que estem en perill. Aleshores, el primer és aproximar-nos de forma segura, comprovar que la víctima està inconscient, que no respira, i demanar ajuda, que això és una cosa que és molt important, tan important com qualsevol altre eslabó de la cadena de la supervivència, demanar ajuda i començar de seguida a practicar les maniobres de reanimació, que són les compressions i les ventilacions. Sí que és veritat que ara mateix les ventilacions doncs no tenen tanta importància, perquè s'ha comprovat que el que manté la circulació, sobretot, és la compressió a nivell toràcic.
Val. Algú que està escoltant la nostra conversa diu, a veure, compressions, què li he de fer a aquesta persona? Què li he de comprimir? De quina manera?
Això per ràdio, doncs, intentar fer el dibuix. Haurem de fer servir la imaginació. Aleshores, el que faríem seria posar les dues mans entrellaçades, oi?
Sí.
Damunt del tòrax, a la línia mitja, on està l'estèrnum, que és aquest os que tenim aquí al mig. i comprimir amb força per assegurar que arribem, no? Que arribem al cor i que provoquem de forma artificial, entre cometes, aquest ritme del cor a uns 100 per minut aproximadament. Vale. La majoria de la població no, el que té por, ostres, i si li trenco una costella, no passa res. No fer res és pitjor
sí.
que fer. Vale. Aleshores, amb això, jo crec que és fer les compressions amb força i amb determinació per assegurar que es transmet aquesta força al cor.
Les ventilacions, deies, ara ja s'ha comprovat que no són tan importants.
A veure... No és que no siguin importants, són importants, però de cara als primers intervinents, a fora al carrer, diguéssim, el més important és fer les compressions. Evidentment, si els intervinents són sanitaris o si estàs en un centre sanitari, clar que sí que es farà servir també aquesta maniobra, es completarà. Però sobretot a l'època del Covid, això va venir clar a l'època del Covid, i llavors en aquella època és quan es va decidir, perquè es van fer estudis, pues que el prioritari era mantenir la circulació sanguínia amb el moviment que tu fas quan comprimeixes el tòrax, fas que el cor es mogui i continuï la circulació arribant a tots els òrgans, però sobretot al cervell.
Mm-hmm. Una altra qüestió també, una curiositat, però que crec que pot ser important. Hi ha diferències a l'hora de fer la reanimació a un adult, a un nen, a un nadó?
A veure, hi ha diferències, però en el cas de la població general sempre intentem dir que no hi ha diferències per no confondre, d'acord? La diferència per què és? Perquè la majoria de les vegades... amb un nen, la causa d'una parada, d'una aturada cardiorrespiratòria, no és cardíaca, com sí que passa amb un adult, sinó que acostuma a ser de causa respiratòria. Llavors, en principi, si tu tens clar tota la seqüència que has de fer de comprovació, de demanar ajuda i de començar les compressions, amb un adult faràs el mateix amb un nen. Les persones que ja estan entrenades o que han fet un curs... Llavors sí que poden posar, diguéssim, alguna diferència en com ho faries. Però la base és la mateixa, perquè te'n facis una idea. Amb un nen, el primer que faríem seríem 5 respiracions, perquè la causa més freqüent és que sigui respiratòria. Després trucaríem per demanar ajuda i començaríem a fer les maniobres. També hi ha diferències si hi ha una sola persona reanimant o si són dos...
El coneixement que hauríem de tenir tota la població per intentar doncs, ajudar una persona que es trobi en aquesta situació en un moment donat és un coneixement que també haurien de començar a tenir els infants?
Totalment.
Sí,
de fet, jo crec que ja a Catalunya sí que ja ha establert un pla formatiu a les escoles, i escoles, per exemple, de Terrassa, que està aquí al costat de nosaltres, que ja està incorporat en el pla formatiu als professors. Els professors reben aquesta instrucció per part del CCR i després, en funció del curs, de l'edat dels nens, doncs els hi ensenyen petites coses claus davant d'aquestes situacions. Per exemple, doncs, quan són molt, molt menuts, doncs, saber que han de trucar al 112. Tan fàcil com això. Això ja ajuda molt, no? Ja les notícies és sabut que a vegades ha passat. I a mesura que van creixent, doncs, incorporar altres passes i sobretot la importància d'ensenyar a altres persones, no? Des de ben petits els hi ensenyen aquesta importància i que s'encarreguin també de traslladar aquests nous coneixements a més persones, no? I jo penso que la formació en RCP ha de ser en xarxa. No tothom que, a part que tu tinguis una formació reglada, doncs els 4 coneixements bàsics, doncs anar-los extenent, perquè s'ha comprovat que això salva vides, no? I quan prevaleix una cosa sobre l'altra, doncs és molt important.
I tant. Quins són els principals... N'hem comentat algun, però quins diríeu que són els principals errors o els més comuns que fa la gent quan intenta fer una reanimació d'aquest tipus?
Jo crec, no sé la Maria què en pensa, però normalment ens fem un, no? Davant d'una situació així sempre hi ha molt de nervi i el primer que s'ha de fer és mantenir la calma. tot i que és complicat.
És complicat, sí.
És complicat, però és tenir clar, és mantenir la calma, demanar ajuda i tenir clar que és el que tenim davant. Una persona inconscient que no respira i de seguida que et salti el clic de demanar ajuda i començar les maniobres de reanimació. I ja ens deixem de polsos i de coses que de fet, amb el pas dels anys i les guies han anat simplificant precisament per això, per evitar confusions, malentesos, que la gent es faci embolics i simplificar-ho tot per saber com actuar davant de la mateixa situació tothom. Jo crec que, no, Maria, és el tema aquest, sí, de demanar ajuda i simplificar molt el que s'ha de fer.
Sí, sobretot no retardar el fet de demanar ajuda, perquè nosaltres aquestes maniobres són vitals per guanyar temps abans de que arribin els serveis d'emergència. Clar, si tu posessis a fer maniobres de reanimació sense demanar ajuda, estàs perdent molt de temps. I són coses que no penses. Llavors, sobretot, pues això, mantenir la calma i demanar ajuda a la vegada que comencem. Llavors, sobre el tema aquest de l'ajuda, sí que m'agradaria insistir, sobretot, trucar al 112. El podem trucar i deixar mans lliures perquè el personal del 112 també està format per poder-nos dirigir amb totes aquestes maniobres o inclús per poder-nos dirigir per saber si la persona està inconscient, no respira. Vull dir, ells ens poden donar suport i ens poden anar ajudant en cas de que nosaltres no tinguem coneixements d'això. Llavors, sempre és important trucar al 112.
Doncs amb la tecnologia en situacions d'aquestes també ens és molt, molt útil. Parlem dels espais cardioprotegits. Què són aquests espais?
Un espai cardioprotegit és un espai que té un DEA, no? Un desfibrilador automàtic, que té personal que està format per fer-lo servir i que té totes les garanties de que es pot fer servir el DEA, no? I no són només els espais públics que coneixem, no? Que tenim tots els caves, aeroports, els gimnasos, no? Els estadis de futbol o d'esportius. També parlem de municipis, no? Per exemple, a Girona ja és un municipi cardioprotegit. A Sant Cugat
també.
Hi ha molts dies, des de fa més de 10 anys, no? Jo crec que des de 15 anys o així.
Sí.
I són poblacions o espais que tenen aquesta disposició d'un DEA i una possibilitat de fer-ho servir.
I quan l'hem de fer servir?
Tan aviat com sigui possible.
Sempre que hi hagi una aturada cardiorrespiratòria, que tu tinguis claríssim, has avisat el 112 i saps que tens un DEA a l'abast, llavors el pots fer servir. Qualsevol persona el podria fer servir. És veritat que si no tens formació igual et fa més, però el que et dic, tu truques al 112 i entre el 112 i l'aparell que funciona pràcticament sol,
sí,
el podries fer servir. Vull dir que qualsevol el pot fer servir.
Com funciona? És fàcil, esteu dient que és molt fàcil.
És molt fàcil.
Sí. De fet, hi ha molts models, però normalment sí que el model ja surt com s'han de fer, no? Les enganxines, que són els electrodes, hi ha un dibuix de com s'han de posar. Vull dir que és que només hem de copiar el dibuix, posar-los a damunt del tòrax de la víctima i hem de seguir els passos del DEA. El DEA està entrenat per poder reconèixer si la causa que ha fet que aquesta persona estigui parada, en aturada cardiorrespiratòria, es pot revertir o no. Si es pot revertir, ens ajudarà a fer-ho, i si no es pot revertir és que la causa que ho ha provocat no era reversible. Però no hem de tenir por de fer-lo servir perquè no farem mal amb el DEA. No podem fer mal amb el DEA perquè no podem donar una descàrrega si no està indicada. Que moltes vegades la por que té, no?, la població és a fer mal, i insisteixo, Carme, no fer res davant d'una situació d'una persona que està inconscient i que no respira és pitjor que intentar fer alguna cosa.
Ens paralitza molt la por, no? El fer mal.
Però jo crec
per la primera intervenció que comentava la Marta.
I si no, a veure, si algú no se sent còmode o segur per utilitzar el DEA, continua amb les maniobres de compressió fins que arribi algú o que arribi al servei d'emergències i ho pugui fer.
Com que el que avui estem explicant és el més bàsic, no?
Sí.
Allò que caldria per actuar immediatament, primer això, actuar i si no trucant al 112, Imaginem que algú doncs, està interessat a poder aprofundir una mica més en aquesta assistència. Hi ha cursos, hi ha tallers. D'alguna manera podria formar-se més?
Hi ha molts equipaments culturals de les ciutats, dels municipis, que fan cursos. La Creu Roja també fa cursos. Bueno, n'hi ha tot arreu.
Sí, el mateix CCR a la web ja té un calendari de formació que està a l'abast de la població també. I en principi, sempre que s'instal·la un DEA en alguna institució o en alguna població, s'han de fer aquestes jornades de formació.
Mm. Quins són els factors de risc cardiovascular que hem de tenir en compte per prevenir aquestes aturades cardíaques?
Bueno, pues, tu mateixa, no? Ja has dit, els factors de risc cardiovascular són doncs, la hipertensió, l'obesitat, el tabac, la diabetis, portar hàbits de vida saludable... Jo crec que...
La llista de sempre que tots coneixem.
Sí, això mateix.
El sedentarisme...
I l'estrès, com afecta?
Moltíssim.
L'estrès també és un altre factor de risc cardiovascular. Sí, sí, sí. Afecta molt. Alhora, no? Si per sumes tota la resta de factors que són modificables, l'estrès és un altre pilar important.
Mm. A l'Hospital Universitari Mutua Terrassa vosaltres teniu la comissió de RCP. Quin és l'objectiu d'aquesta comissió?
Bueno, sobretot nosaltres no formem part directament d'aquesta comissió, però l'objectiu principal sobretot és mantenir el personal de l'entitat format. Cada 2 anys tot el personal de la Mutua de Terrassa es va formant, almenys nosaltres, el personal de primària.
Nosaltres és el que fem amb el personal de primària.
Uh-huh. Cada 2 anys, tot i que ser personal sanitari, el que hem de fer és reciclar-nos, perquè, per sort, no? Si no hem de fer servir aquestes tècniques, està comprovat que s'oblida, tot i ser sanitaris. I jo crec que això és la principal missió, que tot el personal estigui format i a la vegada doncs, donar suport i ajuda a la població que ho demani formant, perquè, com dèiem abans, no? Quan més gent estigui formada en RCP, més vides es poden salvar davant d'una aturada que, com deies al principi, les dades no són menyspreables.
No, i aquí estan. Doncs avui n'hem parlat precisament en el Dia Mundial de la Reanimació Cardiopulmonar amb la doctora Marta Serra i la doctora Maria Díez Caballero. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
I
com a mínim ja tenim les nocions més bàsiques per sortir una mica del pas en una situació tan compromesa com aquesta. La por, fora.
Exacte.
Gràcies a les dues. Molt bon dia.
Gràcies. Bon dia.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a French Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
A veure, zombis?
Aquí.
I la bruixa?
Hi vaig volant.
Vinga, el nou, el rei caníbal del passatge d'Àncor.
Present.
Ho tenim tot a punt. El Halloween de PortAventura World es quedarà amb tu per sempre. Hotel més entrades des de 69 euros per persona i nit. Consulta'n les condicions a portaventuraworld.com.
El centre mèdic Quirón Salut Sant Quirze és el teu centre mèdic de confiança a Sant Quirze del Vallès. Per això comptem amb una àmplia cartera d'especialitats mèdiques, una nova àrea de pediatria i tecnologia d'avantguarda. Demana cita al 93 721 76 76 o a través del portal del pacient Mi Quirón Salut. Quirón Salut. La salut, persona a persona.
Sabíeu que Eric Clapton va estar a punt de ser membre dels Beatles sense que el propi Clapton ho sabés? Doncs tot això i molt més La música i les seves històries cada dissabte a les 5 de la tarda, després de les notícies, clar, al Club Tortuga de Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de la FM o a cugat.cat. No hi falteu.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària. Des d'unes hores al dia i amb preus que s'adapten a les teves necessitats i compatible amb les ajudes de la Llei de la Dependència. Visita kida.es i truca'ns sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb Q.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
El temps passarà, la música no l'oblidarem i junts viurem records que ja ens han dit adeu. Torna-la a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica a Ràdio Sant Cugat. Cada diumenge a les 6 de la tarda al 91.5 de la FM.
Tenir accés a allò que ens dona vida i que cada vegada ens fa més falta és vital. Més clar. Aigua. A Oxfam Intermón som especialistes en portar aigua a tot el món. Fem que continuï fluint. Descobreix més a oxfamintermon.org.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a French Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Faves comptades, no ens mengem el món. Te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
Dos minuts i mig i arribarem a dos quarts de 12 del matí. Temps ara per parlar d'arts escèniques, de conèixer els imperdibles del nostre crític en arts escèniques, Eduard Gené. Què tal?
M'ha agradat molt això dels imperdibles.
He agafat una mica
d'aire, no?, per poder situar-se. No sí, pensis, sí. Jo contínuament ho faig, això, eh? Això de esperar perquè dic... A més, quan veig segons quines coses, o em diuen segons quines coses,
i
després no es compleixen...
Amigo! O sigui, a part d'imperdibles, parlarem dels imprevistos?
Impresentables!
Oh! Important! Ens no, podríem passar tot l'espai així!
Hi ha de tot.
Home, clar, a la vinya del senyor ja ho deien, hi ha de tot.
Això entres quasi en
la
humilia quasi que vaig que faré jo després, eh?
Apunta, tu.
Bueno, no, la veritat és que hi ha moltes coses per poder comentar. i coses molt interessants.
Vinga.
I diria que la primera seria demà, al Teatre Auditori, que tenim en Rodrigo Cuevas,
sí,
que és un personatge especial, s'ha de dir.
Personatge especial.
Especial. A més, el Rodrigo Cuevas, per algú que li interessi, però em sembla que la cosa ja està exaurida,
sí,
demà a les 12 del migdia estarà a la Unió amb una conversa i diu para falar do arte. O sigui que aquest noi és
asturià.
És asturià, però després viu a Galícia, i hem de tenir en compte que va estar estudiant 3 anys aquí, a l'ESMUC de Barcelona.
Fa la galego i no fa la català?
Bueno, jo penso que el deu, sí, com a mínim el deu entendre, això segur. I és un tema curiós perquè ell és un artista que teòricament el que fa és folclor tipus, doncs, música, doncs, d'arrel, podríem,
sí,
dir, però evidentment, des del punt de vista inclús físic, des de la seva, el tipus de vestuari que utilitza, tal, doncs és molt trencador. Molt trencador. Té un públic, evidentment. Està exaurides totes les entrades, totes, des de fa, em sembla que un mes, eh? O sigui, no...
Però ell que canta?
Ell canta,
balla?
I toca percussió, i suposo que interpreta, o sigui, que és, jo diria que això que diu un home complet de l'escenari, doncs ho pot fer-ho tot. I presenta un programa que es diu La Romeria, que, clar, a la Romeria qualsevol pot pensar que es tracta d'això d'unes gaites i després uns panderos i tal. I sí, pot haver-hi gaites i pot haver-hi panderos, però la cosa no és...
No el modo tradicional.
Exactament. Val. Per tant, això té un cert interès. I després també al Teatre Auditori, aquest cap de setmana, tenim una obra de teatre que és La dona fantasma, del Mariano Tenconi Blanco, que aquest és un autor argentí, que fa una obra... I l'havia fet, l'havia estrenat ja a Buenos Aires, però l'obra que es fa aquí, que és traduïda pel Sergi Belbel, per l'Ester de Teatre. O sigui que, diguéssim, ell ha agafat aquesta obra, que és per 4 dones, més una veu en bof que apareix que també és de dona, i el que ha fet amb aquest cas, perquè va dirigeix també ell aquesta obra aquí, és com adaptar-la en les 4 actrius que formen l'Ester de Teatre. De tal manera que respongui molt al tipus de la idiosincràsia de cada una de les actrius, i a més tenir en compte que és una obra que hi ha una acció conjunta, però a la vegada uns monòlegs dels 4 personatges, que són 4 mestres, 4 mestres dels anys 70, ell els situa als anys 70, amb una sèrie de problemes, com tothom, cada un amb el seu tipus de problemes, i el que fa és, ha sigut això, adaptar-ho al tipus de dona que són l'Ester de Teatre.
Però és una comèdia?
És una comèdia,
sí?
És una comèdia amb alguns punts que podíem dir, si llegim tot el que diu l'autor, podríem estar unes 2 hores i mitja aproximadament.
Home, potser ho podem resumir, eh?
Ho podem. I diu que és una història que té molt de realitat, però a la vegada és fantàstica. Perquè, com diu la dona fantasma, és perquè apareix, de tant en tant, els hi apareix, amb aquestes 4 dones, una dona fantasma.
Una cinquena.
Aquesta dona fantasma, podríem dir, què és? El seu passat, el seu present, el que voldrien, el que desitgen... És aquest joc, que és un joc que pot ser interessant. I a més, clar, tenim el Mamendú, que la Marta Pérez, la Carme Pla i la Gata Roca, que no cal dir.
L'Ester de Teatre.
Que són l'Ester de Teatre, però no, són les que queden de l'Ester de Teatre, perquè van començar sent 5, i després, perquè hi havia la Míriam Iscla, i després va canviant, i porten 30 anys a l'escenari, que no és broma, 30 anyets. I el diumenge també al Teatre Auditori tenim una cosa molt interessant, que jo penso que és molt interessant, que és aquest, diuen, teatre en família, i que està, aquí diuen que més o menys interessant a partir de 6 anys. El que passa amb el teatre en família és que si va una família i tenen 2 nens, un que té 8 anys i un que té 4, encara que l'espectacle sigui per 6 anys, òbviament, van amb els dos, no? I és interessant perquè el que fan és utilitzar tot una... O sigui, és com si intentessin representar una obra de Shakespeare amb música, doncs, d'autors com Verdi, com Mozart, com Gounod, molta categoria, però a la vegada intentant portar-ho amb un llenguatge que sigui entenedor per nens i nenes que tinguin això, entre 6 i 10 anys aproximadament. El grup ha fet molta feina, jo tinc unes referències de fa molt temps, a l'Egos Productions, i aquí es diu Egos Petit, tot esperant un Will, que seria el Will o William Shakespeare.
Un Will.
Els amics. Hi ha una cosa molt interessant pels que hi la poesia, que és el dimarts. El dimarts vinent, també al Teatre Auditori, dins del Festival Nacional de Poesia.
Sí.
El Colau Romput, de Vicenç Andrés Estellers, en aquest cas, que amb dos personatges a l'escenari que són impagables, no? Tenim el Pere Quillé, amb una part, que, doncs, que serà el que recitarà o dirà tota la poesia d'Estellers. I dic dirà perquè la poesia d'Estellers no és una poesia que vagi rimant. Si l'Estellers diu moltes coses, té un ritme determinat com a poesia, però no és el que sigui poesia, que són de quatre que ve, perquè acaben el primer, el tercer, juguen, i el segon i el quart també. No, aquí no. Aquí ell parla i explica moltes coses, sobretot de relacions personals. I el Toti Soler a guitarra, no cal dir-ho, és una figura ja de tota la vida, i que des d'aquest punt de vista del suport que li donarà amb aquesta obra serà molt interessant. Passem el divendres també al Teatre Auditori i a Forever Tango. Forever Tango és, com diu molt bé la Paula, sempre tango, i és un grup de ballarins i ballarines que tot l'espectacle, que aquí està anunciat amb 2 hores amb intermedi, imagina't, 2 horetes, tot és, doncs, grups que van ballant diferents tangos. Aquest és un espectacle que el que li agradi el tango, evidentment s'ho passarà molt i molt bé. Ballen, fan aquesta creació del tango una mica, no la arrabalera que deien, sinó muntada en un sentit molt més estètic, molt més de ballet, podríem dir. Amb uns vestits i amb uns fantàsticament preparats. I es tracta d'això, de la gent que pugui veure un sempre, que diu: el tango és un sentimiento que se baila. Bueno, pues vale, d'acord.
Home, estaria bé que també es pogués practicar mentre estan,
sí,
ballant.
Sí, jo penso que el que pot haver és que hi hagi algú que s'animi.
Vols dir?
A vegades passa algun tipus de cosa d'aquestes.
Sí que està animat al Teatre Auditori.
Sí.
Estem ja a l'equador de la secció i encara hi ha més coses.
Sí,
no?
El dissabte tenim una cosa que és un homenatge a Victoria dels Àngels. Jo, perdoneu que digui, insisteixi en dir-li Victoria de Los Ángeles. I ho dic perquè ella
es feia dir així,
es feia,
no?,
dir Victoria de Los Ángeles.
Sí.
I dedicada amb el seu padrí, que es deia Àngel, i que, doncs, en fi, ella ja li agradava que fos d'aquesta forma. Per tant, s'ha catalanitzat, em sembla molt bé, ella era catalana i parlava català, però, en fi, en definitiva, té. Bé, i és un centenari del naixement, i bé, o sigui, aquesta agrupació que es va crear en el seu moment de Victoria, Fundació Victoria de Los Ángeles, doncs actuen aquí, fan un concert de tot, cançons que havia cantat la Victoria, i això pot estar molt bé. Però, diguéssim, aquesta setmana hi ha una cosa interessant a recordar, i és que comencen les tardes, el dissabte a la tarda, les tardes de màgia a la cafeteria del Teatre Auditori.
Ah.
O sigui que es fan, en aquest cas, aquest dissabte, hi haurà les Niñas del Mago, que és una cosa poc freqüent, perquè són 2 magues. No és un mago que té una que l'ajuda a fer de mago, sinó són 2 magues. I això són dos a les 4:30 i a les 6 de la tarda, són curtes, són de qüestió d'honor.
Els dissabtes a la cafeteria
del teatre. I
el diumenge
a la nit, també a la cafeteria del teatre, comença el jazz en viu.
També està guai.
Això ja se'n viu, sí. Com en aquest cas, amb el Soul Chemistry, que és el que porta el grup, és un Vincent Herning, que és un saxo alt molt, molt interessant. I deixa'm dir per acabar, que tenim una cosa a la Floresta.
Sí.
Que tenim una cosa a la Floresta.
A veure, què tens
que
a la Floresta?
Que es diu Rocktoberfest 24.
Ah, amigo.
Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set grups de rock and roll. Que...
I cervesa?
Sí.
M'imagino que també.
La consumició, la cervesa, el que vulguis.
Home, és que el títol del festival és...
Clar.
Convida i això, no?
És versions i cantautors, el preu són 5 euros a la sala de la UREF, de la UREF a la Floresta, però el que compta aquí doncs serà, suposo, l'ambient, l'espectacle, els tipus, en fi, els que sortien a actuar i tal. Puc dir una altra cosa que queda?
Molt ràpid.
Bueno,
l'altra la
cosa
Unió?
Que queda és de, precisament de la Apròpera, que és un concert que es fa el divendres, demà divendres, a les 7 de la tarda a l'Aula Magna, i el dissabte a les 7 de la tarda també a l'Aula Magna, que serà, per una banda, l'Elixir d'Amore semi-escenificat, i per l'altra banda, un concert a càrrec de la soprano Carmen Larios, que són guanyadores de Premis Joves.
Molt bé, jove, doncs aquí t'espero d'aquí 15 dies amb els teus imperdibles.
No sé si...
Imperdibles.
Sí. Importants, imperdibles i a vegades impressionants.
Molt bé, gràcies, Eduard. Molt bon dia, adéu-siau.
Bon dia.
Tenir accés a allò que ens dona vida i que cada vegada ens fa més falta... És vital. Més clar. Aigua. A Oxfam Intermón som especialistes en portar aigua a tot el món. Fem que continuï fluint. Descobreix més a oxfamintermón.org.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets a mida per tu.
Visita'ns al Cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
El Centre Mèdic Quirón Salut Sant Quirze és el teu centre mèdic de confiança a Sant Quirze del Vallès. Per això comptem amb una àmplia cartera d'especialitats mèdiques, una nova àrea de pediatria i tecnologia d'avantguarda. Demana cita al 93 721 76 76 o a través del portal del pacient Mi Quirón Salut. Quirón Salut. La salut persona a persona.
La Bona Música, amb Lluís Bonamusa. Un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.
Els diumenges, a les 3 de la tarda, al 91.5 FM.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675. Sweet, sweet.
Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
El Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
Yo que dije que no haría canciones de amor, ahora suelto frases cursis para decir cuánto te quiero. Yo que dije que no haría canciones de amor, ahora hasta te llamo Cookie y he perdido mi criterio. Oh.
El nostre convidat d'avui es defineix com un totterreny creatiu i no ens sorprèn perquè, a més de música, l'Arnau Blanc també té una productora audiovisual, sap programar i, a més, ha escrit una novel·la. Arnau, benvingut.
Què tal? Un plaer.
Escolta, un 4x4, ara ens ho explicaràs tot això. Martí González, molt bon dia.
Què tal,
continuem a Ritme Santcugatenc, en aquesta secció que tanca el Faves Contades d'avui dijous. Coneixes el nostre convidat d'avui, no?
Sí, el conec des de
sense
fa anys.
Sense fer spoilers?
Sense fer spoilers, però és veritat que és una secció de música, ara ho parlàvem fora de micro, però l'Arnau fa moltes més coses que música, llavors avui parlarem no només de música.
Mm-hmm.
De fet, mira, si comencem per d'on ve, d'on et vas ser conegut, podríem dir, segurament que és amb Arnau Grisó. No sé si com has viscut aquests anys sense Arnau Grisó, sense el 50% d'Arnau Grisó, i com ha evolucionat la teva música i la teva part creativa, ja no només en la música.
Doncs mira, crec que ha sigut el moment en el que he explotat creativament parlant, perquè no tenia clar què volia ser i el no tenir-ho gens clar anava provant i testejant coses que en altres moments no li hagués vist cap mena de sentit, com programar, no? fer programació dura de tot tipus, o m'he posat en molts temes de la meva empresa de la productora audiovisual, amb la qual he pogut provar moltes coses i he descobert que si et soc sincer, el que se'm dona millor és la programació i el que se'm dona pitjor és la música. O sigui que el que m'ha anat bé a la vida és el que se'm dona pitjor i bueno, ho he d'agrair segurament als que han fet que no es notés.
Mm. Segurament aquest nou projecte te'l sents menys teu, ja per ser sol, o no sé si...
Sí, el que passa que com que encara no he traspassat la pantalla, no?, i no he anat a fer concerts, etc., crec que encara és una idea. Veig uns números allà, però aquells números no són persones i no són ulls, llavors és difícil connectar amb ells, amb el qual de moment encara crec que en certa mesura connecto potser més amb el que vaig viure que no amb el que estic per viure.
Mm. Per això, de fet, t'anava a preguntar sobre això, que hi ha entre mans ara, has provocat quatre temes, crec que són,
sí.
com Arnau Blanc, amb K.
Sí.
Llavors, no sé si hi ha entre mans això, fer concerts, no sé si publicar-les dintre un àlbum...
Doncs m'agradaria poder-te respondre, però no tinc ni idea. No tinc ni idea. Estic ara preparant precisament sortida d'uns temes nous, però com que no vull fer-ho d'una forma completament professionalitzada, ni amb els timings de la indústria, ni basar-me tampoc en les qüestions econòmiques, vull fer-ho en el moment en què a mi em neixi i per això també ho he intercalat amb altres projectes i no he anat amb els tempos que segurament la indústria m'hagués exigit.
Ho fas totalment sol, per això? No sé si tens previst tenir banda...
De moment tot sol. Bueno, amb ajuda puntual de moltes persones, però el projecte en si, precisament volia tenir la flexibilitat de no haver de pagar sous ni nòmines constantment i poder decidir si un dia me'n vaig a vacances i no haver de patir per quan torno.
Arnau, comentàvem que us vau separar el 2022, no?
Sí.
Dèieu que ho fèieu per seguir junts.
Sí.
D'alguna manera. Com m'heu mantingut aquesta relació a partir d'aquesta separació?
Doncs és difícil perquè al final no deixa de ser és una separació amistosa, però és una separació. Llavors, ell també físicament està a Madrid, l'Eric Grisó, també està amb el seu projecte, necessitàvem una separació literal, no?, de conceptes i... Jo crec que ens hem respectat el que hem necessitat en cada moment i el qual diu molt dels dos, em sembla, i estem bé. Segurament amb més cordialitat que amistat respecte al que teníem abans, però crec que és normal, no se li pot demanar més a una situació tan complexa. De fet, crec que ha sigut una separació increïble, o sigui... que encara ens puguem portar bé després de tot el que hem viscut i la intensitat amb la que ho vam viure, insisteixo, diu molt dels dos.
I trobes a faltar alguna cosa d'aquesta etapa?
Sí, bueno, clar, teníem un equip tremendo. Per mi és que Arnau Grisó teníem aquesta dualitat, no?, d'Arnau i Grisó, però darrere hi havia moltíssima gent, des del Rubén, el nostre mànager, que és un geni, creador de la majoria de les coses que fèiem a nivell de campanyes i màrqueting, com, òbviament, la nostra banda, que també era molta gent, els que estaven a sobre l'escenari, els que no, i ara sí que en aquest aspecte em sento un pèl més sol, també és decisió pròpia, haver estudiat o no, no, o sigui, vaig decidir deixar una banda, doncs ara estàs sol, com a solista, doncs et fots.
Sí.
Però bueno, sí que això sí que ho enyoro molt, sentir-me més acompanyat.
Mm. Us sembla que recordem algun dels temes d'aquesta etapa i així tanquem aquest capítol. Un tema que es titula És gratis, eh? Això em recorda...
El Núñez.
Em recorda un personatge. Sí. Anem a escoltar una miqueta d'És gratis.
Primer día de vacaciones, una siesta ilimitada, rascarse los cojones, disfrutar haciendo nada, follar en una fiesta o saberte la respuesta, la piel de gallina recordando el gol de Iniesta. Me sabe mal, pero mear en el mar es un gustazo que nadie me va a quitar. Lunes de juego de tronos.
Arnau, després d'anunciar aquesta separació, també vas voler visibilitzar molt problemes de salut mental, ho vas fer públic a les teves xarxes socials. No sé si vols explicar breument, per qui no et conegui, per qui no et segueixi, com has viscut aquest procés i com vas viure també el moment d'èxit també musical amb l'Eric.
Sí, a veure, va ser molt contraproduent per la meva salut mental l'etapa tan triomfal que vam tenir amb la música, perquè primer crec que mai m'he considerat professional amb el tema de la música, no he estudiat per això. Bueno, jo crec que a tots els músics ens passa una mica, però en el meu cas era veritat, no havia estudiat i sentia que no valia. A part d'aquella pressió i aquesta sensació de que havia de respondre, doncs, com el que comentava abans, no? Tant la part econòmica, que havíem de mantenir molta gent, com directament unes expectatives d'èxit, no? De números, tot allò em va petar. Vaig acabar amb una depressió tremenda que ja portava arrossegant des de feia molt temps, però en aquell moment va ser molt dur, perquè era molt contraproduent haver de pujar a un escenari a dir espavila que somriure és gratis quan el primer que no espavilava era jo, no?
Exacte.
Llavors aquesta contradicció em va generar, bueno, molts problemes mentals i ara crec que la situació és molt diferent. Tinc la sort de ja tenir molts més recursos, la gent ja està molt més pendent d'aquestes petites mostres de... No, de ei, aquí estàs patinant un altre cop, vigila perquè potser estàs tornant al mateix punt i llavors puc recular molt més ràpid, amb la qual crec que estic en una altra fase.
Això també per, no sé si aquesta aturada, des de la separació ara que has començat a treure els temes, o has començat just abans de l'estiu, no sé si és per aquest procés de ara estic millor o també per la part creativa d'allò que deies al principi de m'estic buscant.
Sí, a veure, he tingut 2 anys pràcticament per decidir qui volia ser, què volia fer, no? I el que he decidit és que no vull decidir-ho. Llavors, crec que la mostra és doncs, que he tret 4 cançons, he tret un llibre, he fet una web raríssima, he fet jocs interactius amb els seguidors, no? Crec que això és el que vull seguir fent. Probablement qualsevol persona que vulgui fer rentable aquest projecte em dirà ets inútil. Efectivament, és el projecte menys rentable possible. Possible, però m'ho estic passant molt bé.
La teva web, per cert, és per recomanar-la, sí? Perquè la gent ha d'entrar. Sí. Entreu i remeneu per la web de l'Arnau Blanc. I t'ho dic perquè, precisament, en els teus projectes, i jo m'imagino que també la teva manera de ser, encara que no ens coneguem, l'humor és important, és una peça clau. Que m'imagino que també en aquesta part de la vida que ara et comentava el Martí ha sigut també clau per avançar, no?
Sí, jo crec que té una arma de doble filo, no? Perquè d'alguna manera em permet ironitzar sobre els meus problemes i em permet a vegades parlar-los d'una forma que potser si les parlés de forma més sèria directament no les parlaria, no? Em faria una mica més de cosa, més respecte, però alhora en el moment en què faig tant sarcasme, tanta ironia sobre mi mateix, no em prenc en sèrio i crec que els meus propis problemes no es mereixen tanta atenció o tanta, no sé, buscar-li una solució. Llavors, m'ha servit, sobretot, per exemple, la música, m'ha servit molt, doncs, per si vens a criticar-me, tranquil, que jo ja porto molts anys criticar-me a mi mateix, posa't a la cua,
ja
no?
Ja m'ho faig jo, sí.
Sí, ja m'ho faig jo. Tot el que hagis pensat ja ho hauré pensat jo moltes vegades abans d'anar a dormir, no? I llavors això m'ha anat molt bé, però alhora per la meva salut mental ha sigut una mica contraproduent, també.
Sí.
Tornant al teu projecte, Arnau Blanc, a l'actual, diríem, parlo de música, no sé com és el teu procés ara fent-ho sol, com deies, com fas una cançó, se t'acudeix la lletra, se t'acudeix la música abans, i també tenint en compte que no tens massa un estil, un gènere musical, i fas... De fet, has fet una versió d'un tema d'aquests 4...
Corrido tumbado, no?
El tumbado amb intel·ligència artificial, vull dir això, no sé si tens un estil, una manera de treballar concreta, o segons et van sorgint les idees.
Jo crec que abans l'havia de tenir, perquè havíem de consuar consensuar-ho tot amb l'Eric, el qual era també un procés creatiu molt original i molt autèntic, i per això crec que també sortien coses que tenien probablement el millor d'ell i el millor de mi. Ara estic abraçant el caos més absolut i precisament també estic disfrutant molt d'utilitzar tècniques diferents, estic molt amb la intel·ligència artificial intentant que em potenciï el que a mi em falta, no? o que generi el que jo no sé generar, o bueno, senzillament doncs el que amb el pressupost que tinc no puc fer, i llavors aquí estic disfrutant molt i també ajuntant-me amb moltes persones diferents, amb molts talents diferents. De fet, l'altre dia vaig com publicar un vídeo dient, ei, si tens algun tipus de talent i creus que et ve de gust col·laborar amb mi, òbviament pagant, el que jo puc, que és ridícul, per desgràcia, però doncs escriu-me, perquè tinc ganes, estic en aquest punt. Probablement no podia fer-ho amb Arnau Griso i no sé qui sap qui, si ho podré fer d'aquí 10 anys, no? Uh-huh. És el moment.
I acabant de tancar el tema música, deies, deus a la web, de fet, que escrius cançons des que tens 13 anys, des de l'adolescència. Com has canviat també, tant musicalment, que em deies abans aquest síndrome de l'impostor, que més o menys tots els músics ens sentim una mica així, si no has estudiat moltíssim. Com ha evolucionat també la teva part creativa musical i la teva part també interpretativa?
Crec que hi ha un punt d'autenticitat en el que feia jo quan tenia, no sé, 16, 17, 18 anys, que l'he perdut. L'he perdut perquè jo crec que les idees no són infinites, sobretot les idees d'una sola persona, i després perquè ara tinc unes expectatives i un nivell que mantenir. I això precisament fa que el nivell baixi, perquè és menys autèntic, és menys original, i probablement intento... fer unes fórmules concretes que sé que funcionen, anar cap a un tal, i això em juga a la contra. Però alhora crec que també sóc més madur i més capaç d'utilitzar molts més recursos al meu abast, els que tinc jo, els que he desenvolupat o els que conec que saben fer la resta.
Mm-hmm. A banda de la música, ja hem dit, ets un 4x4, un tot terreny. També has escrit una novel·la?
Sí.
Vinga, a veure, de què va? De què va això?
Bueno, mira, està inspirada en un company de Sant Cugat que va agafar i va marxar d'un dia per l'altre en bicicleta fins a Xina amb el seu germà. Llavors, aquest va ser una mica el nucli de la idea, després va degenerar cap a un absurd absolut i vaig adaptar la idea a que fos un homòfob, un racista, un masclista que vivia a Barcelona i la seva nòvia desapareix d'un moment a l'altre i ell sospita o té la paranoia de que l'han segrestat els xinos comunistes i lesboterroristes, ¿vale?
Sembla un acudit, eh?
És complex. És absurd. Llavors, bueno, és tot el procés d'aquest home creuant mig món amb tots aquests prejudicis que té i creuant doncs, també les seves barreres i generant problemes molt absurds, però alhora intento, igual que fèiem també amb les cançons, que hi hagués doncs, un petit rerefons, una mica de reflexió amb temes socials i temes polítics.
Quina motxilla deu portar, el personatge?
Sí, sí, sí.
Va ben carregat.
Sí.
T'han quedat ganes després d'aquesta experiència de continuar escrivint?
Sí, crec que el problema d'escriure una novel·la és que et genera idees per la segona, per la tercera, per la quarta novel·la i creus que aquelles idees són millors que la primera, amb la qual em sembla que només, segurament diré malament la dada perquè és una habilitat que tinc de citar estadístiques que no compten, però només una persona de cada 10 que intenten escriure una novel·la ho aconsegueix. I després no sé quin és l'altre percentatge de persones que la poden arribar a publicar, amb la qual és normal que dins d'aquest embut de, ja no fracassos, sinó abandonaments, molta gent comenci a pensar en les següents novel·les, perquè em sembla que és molt difícil d'acabar-la.
És com totes les novel·les que s'han quedat en un calaix, eh?
Sí, sí, exacte, és una pena.
I en això del procés creatiu també, com et dèiem, la música, no sé si va començar dient vaig escriure una novel·la o va ser vaig escriure i el que surt ha sortit.
Mira, el 2020 em van operar d'un pòlip a les cordes vocals per falta de tècnica per cantar, precisament. Llavors vaig haver d'estar un mes sense parlar, sense cantar, sense comunicar-me, amb la qual cosa estava a casa. I vaig decidir començar una novel·la que portava temps pensant. A partir d'allà vaig fotre-li bastanta canya i la vaig abandonar. Amb la mala sort o bona sort que vaig haver-me de tornar a operar de lo mateix 2 anys més tard. I en aquell moment vaig continuar amb la novel·la, amb la qual cosa no seguiré escrivint fins que no m'hagin d'operar d'alguna cosa.
Exacte. I anirem acabant també per passar per breument les dues altres coses. La productora audiovisual, que segurament és la feina més estable des de fa més anys que tens. No sé, això, parlaves fa una estona de col·laborar amb altra gent. També entra en aquest sentit, no?
Sí, de fet ara, mira, porto la motxilla motxilla aquí perquè me'n vaig a gravar un vídeo per xarxes amb un company de la productora. Bueno, és estupendo Stick Films, que és d'un company també del Xavi Alba i jo, que també és de Sant Cugat, amb la qual tot queda una mica a casa.
I a banda de les novel·les, a banda de la música, a banda de la productora, de fer videoclips, de fer vídeos, el temps de programar, que no sé si ha quedat una cosa que t'ha agafat a última hora, últimament, o...
Sí, vaig descobrir-ho per precisament necessitats de la productora i vaig començar a programar amb l'ajuda del ChatGPT i vaig aprendre a programar... Bueno, no vaig aprendre, vaig aprendre a demanar-li el que volia a ChatGPT perquè fes el que jo necessito, no? Amb la qual he pogut fer coses, automatitzacions que m'han estalviat molt temps, que han facilitat la vida a molts dels companys de l'empresa i també de la meva, amb la qual crec que és algo que he disfrutat i que no sabia que disfrutaria perquè em sembla una cosa que no té res a veure amb la creativitat. Però bueno, allà estic i li passo desgraciadament masses hores, crec.
Doncs aquesta conversa amb l'Arnau Blanc arriba al final i per tant ens agafa un sentiment de certa nostàlgia. Et sona?
Em sona.
És un dels últims temes.
Sí, l'últim tema, nostàlgia.
Doncs escolta, Arnau, moltíssimes gràcies per la visita, que et vagi molt bé.
A vosaltres.
I nosaltres també ens acomiadem. El Faves Contades tornarà demà per tancar una nova setmana. Gràcies a tots, gràcies Martí.
A tu, Carme.
Bon dia.
Se fue la magia con los reyes magos y entre lágrimas.
Fertres i Servimat t'han ofert el Faves Comptades. Ens trobaràs al carrer Can Barata 1214 de Sant Cugat del Vallès i a fertres.es.